quarts de 10 del matí, amb en Jofre Llombart. Escoltarem ara, i en tots els tertulians, el que va dir Jordi Turull ahir, la conversa que vam mantenir a Lledoners. Com el vas veure, Jofre?
Bé, torno al tòpic, però és que és així. El vaig veure fort i serè. Sí. Però és que és així. La diferència respecte a altres visites és que ja portava 3 dies sense ingerir res. I ho portava, ara ho escoltarem, amb molta naturalitat, com si hagués pres qualsevol altre tipus de decisió, i una demostració d'això que diuen, que aquesta vaga de fam està molt preparada i molt protocolitzada.
Anem a escoltar el que ha dit. Per exemple, com porta els primers dies, portava 3 dies ahir, de vaga de fam?
Em pensava que seria pitjor. Em pensava, per exemple, que estaria irritable, i no ho estic. És més, estic en una situació que ja m'havien advertit, i és que estic com flotant.
Si no ha pres res aquests dies?
No he menjat res de res de res. Quan estava fora de la presó feia una cosa mal feta. Només prenia un cafè per esmorzar, dinava molt i sopava poc. Ho feia molt malament, però tenia el cos acostumat a passar el matí sense res i això ara m'ha servit.
Si li ha costat molt arrencar aquesta vaga de fam?
El primer dia anava molt conscienciat i diumenge vam fer el millor àpat del mes, canelons i pollastre. Va ser una autèntica prova de foc que vaig superar bé. Jo estava assegut al costat de companys que en menjaven i tots em demanaven a qui li havia donat el meu plat.
I confirma que a l'hora de menjar ha de ser al menjador?
Sí, haig d'estar al menjador. I després, ajudar a recollir. Si vull tenir un vis-a-vis més al mes i dues trucades més, haig de fer serveis comunitaris. I no vull renunciar a cap vis-a-vis, sobretot perquè els estimo els pares, que gràcies a això em poden venir a veure.
I la família com ho porta?
Ho portàvem bé fins que vam veure experts de la televisió explicant, per exemple, que l'important en una vaga de fam és no estar sol. I jo ho estic 14 hores al dia. Ho estic, però no m'hi sento, perquè sense anar més lluny tinc un intèrfon que em permet avisar si em passa alguna cosa.
Ja li han fet algun control mèdic?
Ja m'han pesat i m'han pres la pressió. Tot bé, hi ha un protocol amb les vagues de fam. Encara que no ho sembli, se'n fan moltes i ja està molt protocolitzat.
I què ingereix?
Només prenc líquids i un sèrum. Aquest sèrum té sals minerals i glucosa. Em fan prendre un sobre d'aquests barrejat amb un litre d'aigua. També em deixen prendre cafè. Em diuen que m'hi posi sucre, però francament mai m'ha agradat amb sucre i no me'n poso. I sap què?
Què?
Ara, a més, estic intentant deixar de fumar. Abans fumava entre 17 i 18 cigarretes. Ahir van ser 9 i avui només en porto 5. Ja no tinc la cigarreta després de dinar i això m'ajuda.
I en quin ànim s'ho pren?
No ens ho hem pres a broma. L'estem fent molt seriosament. Aprofito el temps per preparar el judici. Ara mateix estem preparant l'escrit de defensa que hem de presentar. I, a més, aquí hi ha una gran diversitat de tallers que també ajuden.
Quan van decidir que farien la vaga?
A Estremera, amb el Josep Rull, ja se'ns va passar pel cap. El Jordi Sánchez, a Soto del Real, també. Però nosaltres no ens havíem documentat gens i ho vam deixar estar. No es pot improvisar. Però fa unes setmanes, parlant-ho amb el Jordi Sánchez, vam recuperar la idea. Coses com el WhatsApp de Cosidó ens va ajudar a prendre la decisió. Vam començar a parlar-ne i al final ho vam decidir. Van passant coses, ho anem assumint com a normal, i no ho són gens. Hi ha un risc de caure en la resposta del badall. Què vol dir que controlen el Suprem? És indignant. I quina mesura li queda a un pres per protestar? Doncs una d'elles, la vaga de fam.
I quan van decidir dir-ho?
Jo vaig consultar els metges perquè tinc un problema d'apnees. Dormo amb aparell, però una vaga de fam no afecta. Li desaconsellen a diabètics i a dones embarassades. No és el cas, així que vaig tirar endavant. Al Jaume Pedrós li vam comunicar 2 dies abans.
Jaume Pedrós, que és el president del Col·legi de Metges de Barcelona, té alguna reacció física aquests primers dies?
Em diuen que a les 3 primeres setmanes no hi ha d'haver cap problema, però després cada persona és un món.
I han aconseguit alguna cosa?
Volem remoure consciències i de moment ja tenim una nota de premsa del Tribunal Constitucional redactada en diumenge, una cosa que no passa mai.
Què demanen exactament?
Ens queixem de la dilació. La llei d'enjudiciament criminal, i més quan hi ha presos preventius, obliga a prendre decisions relativament ràpides. El Tribunal Constitucional ha renyat a jutjats que han trigat més de 30 dies fins al punt que n'ha fet doctrina. I quan els toca fer ells aquestes resolucions, no s'apliquen la pròpia doctrina. De fet, ha resolt altres casos abans que els nostres, que estaven abans.
I vostès entenen que hi ha una intencionalitat en tot això?
És que ells, a més, ens consta que han privat en fan ostentació. Ostentació de deixar els nostres recursos al calaix. Hi ha una voluntat premeditada de bloquejar. La seva jurisprudència diu que han de ser 30 dies i ells no la segueixen.
I saps si en tenen per molt?
Hi ha molts recursos, és cert. Ja han resolt el de si Puigdemont tenia o no tenia dret a prendre part a un debat d'investidura. Però ara n'han de resoldre un que és molt important. El de si nosaltres podem exercir els nostres drets polítics. Jo sóc diputat del Parlament de Catalunya i ara el Tribunal Europeu de Drets Humans ha sentenciat amb un diputat kurd empresonat a Turquia i li ha donat la raó. Pels seus drets polítics, però també pels dels seus votants.
Té ganes, Jordi Turull, que comença el judici?
Tinc moltes ganes de judici, sí, moltes. Com quan vaig aclarar davant Pablo Llarena. Vull deixar clares moltes coses. Vaig estar en un govern que va organitzar un referèndum? Sí, però està despenalitzat. Vaig votar a favor de la independència de Catalunya? Sí, però ho vaig fer sense violència.
Sí, i l'escrit de la Fiscalia insisteix en la violència.
És la clau de volta perquè hi hagi rebel·lió. I a mi m'han de dir ben clar en quin moment situen la rebel·lió, perquè és una contradicció flagrant. Si la situen el 20 de setembre, jo no hi era al Departament d'Economia. Era al Palau de la Generalitat preparant la defensa dels detinguts. Si la situen l'1 d'octubre, que m'expliquin què hi ha de violent en anunciar a les 8 del matí, com em va tocar fer, que tothom podia votar en qualsevol col·legi. És més, el que volíem era que la gent votés i ja està. I si la rebel·lió la situen el 27 d'octubre, els Jordis ja eren a la presó i, per tant, ells no poden ser acusats d'això. Aquestes acusacions les tenien pensades abans i ho saben. És el tema. On i quan posen la rebel·lió? La querella és el 2 de novembre. En quin país del món hi ha un cop d'estat i l'estat reacciona 2 mesos en posar una querella? És que és surrealista.
L'altre dia parlava Jordi Sánchez, precisament aquí al món a RAC1, que no volia cap martirologi. Diu perquè estava convençut que no es passarien 10 anys a la presó. Quants anys pensa que pot estar Jordi Turull a la presó?
No penso en el futur. El millor consell que m'han donat des que sóc aquí me'l va donar el Jaume Pedrós. Em va dir, pensa a curt termini. I és el que faig. Penso en avui i en demà, en el que em fa il·lusió i ja està. Ara mateix, per exemple, penso que tindré una trucada amb la Blanca, amb la meva dona. I no penso més enllà. Les hores passen lentes, però els dies passen ràpid.
El judici va tranquil?
Si hi ha justícia, jo hi vaig molt tranquil. Això no s'aguanta per enlloc. Per exemple, ara han arxivat la causa contra mi pel patrimoni de la meva família. Ja vaig dir que aquí també estava tranquil. I el mateix fiscal que va obrir la causa va dir que no hi havia res i la va arxivar.
Diumenge, eleccions a Andalusia. Què n'opina de la irrupció de Vox?
Els que han donat impunitat a l'extrema dreta ara diuen que és cosa nostra, quina barra. Han donat ales, l'han normalitzat, han deixat que actuessin amb normalitat i ara de què es queixen? Ara el judici, on són acusació particular a més, ja veuràs quina plataforma tindrà Vox.
Tindran un paper rellevant?
Sí, però no només això. M'explico. A les declaracions judicials, primer parlava Vox. Feien uns al·legats molt durs, ja us ho podeu imaginar. Doncs sabeu què passava? Que quan parlava l'advocat de l'Estat deia «Me adhiero lo que ha dicho el abogado de Vox». I quan li tocava el fiscal, el mateix. «Me adhiero lo que ha dicho el abogado de Vox». El relat és el mateix.
Quina responsabilitat tenen la resta de partit en aquest ascens de l'extrema dreta?
Els han acabat fent bons, els han blanquejat i normalitzat. El PP i Ciutadans competien a veure qui la deia més grossa, i quan això passa, la gent va a l'original. Presumien de qui aplicaria abans i més durament el 155, i si realment vols un 155 per Catalunya i tens un partit que directament vol la supressió de les autonomies, per què anen manies? A això s'hi ha d'afegir a més un PSOE acomplexat. Amb aquest panorama, Vox s'han sentit valents.
Què pensa quan PP i Ciutadans denuncien que tenen privilegis aquí dins?
Que jo els podré mirar als ulls. No sé si podrà passar a la inversa. Alguns d'ells són companys de fa molt de temps i ens sobta molt el que fan. Què volen més? Què busquen? Què desitgen? Que estiguem a Madrid? De ser a Catalunya o ser a Madrid i va que els meus pares o els del Josep Rull ens puguin venir a veure. Què volen? Que no ens vinguin a veure? Per això vaig escriure que prego no ser com ells.
Què vol dir ser com ells?
Doncs que jo mai no ho faria. Jo aniria a veure'ls a la presó. És més, jo aniria a veure'ls a la presó si el motiu pel que hi són és un motiu, diguem-ne, lleig.
Hi ha algú d'algun partit, diguem-ho, no independentista, que l'hagi vingut a veure?
M'han vingut a veure una persona que havia sigut molt important al PSOE, però va venir perquè som amics. No li diré el nom perquè prefereix que no ho digui i perquè va venir en aquesta condició d'amic.
De la gent que no l'ha vingut a veure, hi ha algú que l'hagi sorprès?
Sí que n'hi ha. Això del Ramon Espadaler no té nom. Havíem sigut companys molts anys. Jo era portaveu parlamentari de Convergència i Unió i ell n'era el portaveu adjunt. Imagini's la relació que teníem. I no ha vingut a veure'm. Després que no vengui a Valors Cristians. Tan gran és el complex que té a sobre que li pot més la política que la humanitat.
Algun cas més?
Em sorprèn Inés Arrimadas, i ella sap per què. Sap que la relació era bona. Quan la insultaven, jo sortia en defensa seva. Un dia, una tuitaire li va desitjar una violació, i jo, que era el responsable dels serveis jurídics de la Generalitat, li vaig oferir qualsevol ajut. Però han creat un clima del que no saben sortir-ne. Em pregunto quina escala de valors tenen, i si realment no ho creuen, però ho fan per postureig, també indica quina és.
Parlant de Inés Arrimadas, a les xarxes socials des de fa molt de temps es va repetint una fotografia on, suposadament, la Inés Arrimadas, el Miquel Iceta i el Xavier García Albiol se n'enriuen de vostè en el debat que va haver-hi a TV3. Una fotografia, una imatge fixa, on es veuen tots tres somrient, mirant tots tres la imatge del Jordi Turull. Rient de vostè?
Jo a aquella foto no li dono cap importància. Segurament en Miquel Iceta estava fent conya d'una altra cosa i la foto va sortir així. No crec que estiguessin rient de mi. És més, en aquell debat la Inés em va preguntar com estava. El Miquel Iceta és una persona amb la qual s'hi pot parlar clar. Vull pensar que també està complexat.
Què n'opina de les relacions que hi ha en aquests moments entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya?
Pedro Sánchez s'ha ficat sol en un embolic. Va prometre un tracte diferent per Catalunya i no ha fet res de res de res. Com sempre, paraules, però pocs fets. Bé, sí, algun fet, com condecorar Enric Millo i nomenar Josep Borrell. O portar el Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre, que em sembla una autèntica provocació.
Descarta, per tant, que puguin tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat?
Ha presentat uns pressupostos no per ser aprovats, sinó per ensenyar què faria amb els pressupostos, que és molt diferent. Sap que Brussel·les mai autoritzaria tots aquests diners, però va aprovar-ho. El que passa és que a Andalusia no li ha sortit bé i això repercutirà en el conjunt.
En quin sentit?
Diu tenir més sensibilitat amb el problema, però no ha fet ni una sola comissió per resoldre la qüestió. Ell i el president Torra havien de fer una segona reunió, però diuen que no se dan les condiciones. Però de quines condicions parla? Bones paraules, però Catalunya sempre paga per avançat. I això ja sabem com acaba. I això ara ja no és així.
Per tant, descarta que els partits independentistes hi aprovin els pressupostos.
Pedro Sánchez ni tan sols ha creat el PDeCAT per explicar-nos els pressupostos. Com espera que els aprovem? Llegint la nota de premsa? Això no va de 100 milions d'euros per Rodalies. 100 milions d'euros que, per cert, no arribaran.
És obvi que l'autocrítica passa per la presó i el càstig que hi ha en aquests moments. L'independentisme viu més temps d'incerteses. Què ha fet malament l'independentisme per estar fins en aquest punt?
Si l'independentisme hagués treballat entre l'1 d'octubre i el 27 d'octubre, com ho va fer entre el 20 de setembre i l'1 d'octubre, ens hauria anat millor. I una altra cosa, vam confiar excessivament en la frase «l'Estat no serà capaç de...» I sí, va ser capaç. Ara ja ho sabem. Per tant, que el més sentit de país i menys sentit de partit.
Com viu la divisió que, sobretot al Twitter, les punyalades van que volen entre els diferents sectors de l'independentisme?
Això ens fa molt de mal, molt. I vull pensar que fa mal a tots els que estem aquí dins. La gent que m'escriu cartes i que són un bon termòmetre ens demanen que anem a l'una, que els escriem la partitura i ells tocaran la música. Una bona partitura i anar a l'una.
I això serveix per les eleccions municipals i les llistes conjuntes?
És evident. Com més junts anem, més guanyarem.
I en el cas de Barcelona, descarta qualsevol intent de llista unitària?
No és del tot impossible. Encara es pot forçar. Hi ha d'haver un pal de paller, i si és, es pot intentar.
Aquesta vaga de fam la fan vostè, Jordi Sánchez, Josep Rull i Joaquim Forn, tots de Junts per Catalunya. És una mostra d'aquesta divisió?
Quan vam plantejar fer-la, va haver un intercanvi d'opinions. Tots insistim en que, de la mateixa manera que es va respectar els qui van marxar a l'exili i els qui ens vam decidir quedar, ara demanem que es respecti qui faci la vaga de fam i també qui no la faci. És una decisió extrema en què, més que mai, intervenen les circumstàncies personals a cadascú. Per exemple, l'Oriol és president d'un partit. Li consulten totes les coses. Jo no. Jo m'ho puc permetre.
Més enllà dels partits independentistes, s'entén aquesta mesura?
Entre els partits no independentistes, el que menys s'entén és la presó provisional. Quan et condemnen, sempre es pot pensar, alguna cosa haurà fet, però amb la presó provisional, no. I amb això el que fem és posar el Tribunal Constitucional davant d'un mirall. Demanem 30 dies i ha passat un any. Aquesta setmana celebraran una Constitució que és el paradigma de drets i llibertats. Doncs que m'ho diguin a mi.
Quina mesura judicial podria fer-los replantejar o plantejar d'estar, deixar estar la vaga de fam?
La resolució dels recursos del Tribunal Constitucional, per exemple. Però no ho fem com una mesura de pressió, sinó per remoure consciències. Si els costa prendre una mesura, som conscients que amb aquesta vaga de fam encara la prendran menys. Però han fet un comunicat de pressa i corrents perquè no deuen estar tranquils.
Però tenen la sensació que aconseguiran alguna cosa?
La protesta ha tingut ressò internacional. Va sortir el New York Times. Ens costa... La protesta ha tingut ressò internacional. Vam sortir al New York Times i ens consta que el Tribunal Europeu de Drets Humans ja se n'han assabentat. Alguna cosa sí que hem aconseguit.
La veu de Jordi Turull fins i tot a vegades ha de repetir-se per agafar èmfasi a la frase. Tenen, quan comença el judici el traslladaran a Madrid. Quan això passi, continuaran fent aquesta vaga de fam?
Com a mínim queda un mes per presentar l'escrit de defensa, i això vol dir que no anirem a Madrid fins a mitjans o finals de gener. Queda més d'un mes, i el que no farem són animalades. A mi m'han fet signar un document de voluntats anticipades perquè puc tenir el cap clar, però el cos fotut. Així que ens guiarem sobretot pels informes mèdics que vagin fent. Queda molt per anar a Madrid.
Quina diferència hi ha entre Estremera i Lledoners?
Estremera era un aparcament per presos. Lledoners és un centre penitenciari. El règim és molt diferent pels presos. Aquí hi ha molta activitat. Aquí fem ceràmica, informàtica, fem esport... Ara, és clar, algunes d'aquestes activitats les he de reconvertir.
Quina rutina has hagut de canviar?
Feia spinning amb el Raül Romeva de monitor. Ara ja no. Escric, llegeixo, baixo a l'hora de dinar, sense dinar, torno a la cel·la i després tenim visites d'advocats, visites institucionals o de familiars. Ara a prop tenim una altra activitat, preparar el judici. El jutge, no pas el govern, ens ha permès tenir a la cel·la un ordinador per llegir els 60.000 folis de la causa.
Com més es distreu?
Intento contestar totes les cartes. Encara en rebem entre 20 i 30 al dia. Escolto la ràdio, el recull de premsa en diagonal per veure que no em sorprengui res, miro els titulars del TN i també el 324, però evito el món de la tertúlia perquè es parla de nosaltres des de la prepotència i l'especulació. A aquell li cauran molts anys, diuen, i això ens desanimava. Per tant, fora.
Com encara aquests dies de Nadal?
Aquí amb el Quim Forn ens hem apuntat a fer un pessebre al mòdul on estem, i per Cap d'Any, no ho sé, els altres presos ens recomanen que te'n vagis a dormir a les 9 del vespre i t'estalvis les campanades. Això sí, pels dies de Nadal he demanat a la meva família que, si us plau, faci tots els àpats que fèiem sempre, tots els mateixos, com sempre, per Nadal, per Sant Esteve, la sortida que fèiem per Cap d'Any en alguna casa de turisme rural, l'esmorzar de forquilla del Dia de Reis, tot igual. Això no pot ser un bany de llàgrimes. I, a més, la idea de passar el Nadal a Catalunya a passar-lo a Madrid és molt diferent. Et sents més a casa.
Hi ha tanta diferència, realment?
Sí, pensi que vaig passar Sant Jordi sol en un mòdul a Estremera, que és un desert. Per ells, Sant Jordi és un dia més, i a mi em passava pel cap com estaria bullint el país aquell dia. El dia abans, però, en sortir de missa, l'Oriol i els altres em van regalar un llibre de Sant Jordi, el de l'Antoni Bassa sobre el matí de Catalunya Ràdio. Va ser una cosa bonica, però el dia de Sant Jordi el recordo molt sol.
Té ganes de dir alguna cosa a la societat catalana en aquest moment tan complexa?
Que pensin que la vaga de fam és l'únic mecanisme de protesta no violent que tenim perquè se'ns escolti. Que no deixin de fer sopars de Nadal perquè ser feliços també ens fa lliures. Però nosaltres aquí és l'únic que podem fer. No tenim ni pancartes.
I sobre el futur?
Que hi posin optimisme. Això va de democràcia. Per tant, de la gent. No ens autoflagelem tant que nosaltres no ens perdonen res i els altres s'ho fan perdonar tot. Tinguem clar qui és l'adversari. I una altra cosa més, sobretot.
Quina?
Una gratitud immensa. Quan surti, semblaré el Josep Maria Espinàs caminant de poble en poble donant les gràcies a tothom. Aquí, per exemple, ha vingut a actuar molta gent. He anat a més concerts aquí a la presó que quan estava fora. Jordi Savall, Mishima, Gossos, Marina Rossell, Santi Arisa, Quico Pi de la Serra i la xerrada del Pep Guardiola, que va estar molt bé.
El 6 de desembre de l'any passat, és a dir, un dels motius pels quals fer aquesta entrevista, és a dir, que demà farà un any que Jordi Turull va venir aquest estudi de RAC1, va fer una conversa del món a RAC1 amb en Jofre Llombart, dos dies després que el deixessin en llibertat. I aquell dia Jordi Turull, li sentirem ara la veu perquè és de l'any passat, Jordi Turull deia això aquí a RAC1.
Escolta, no tenim ni un espai a la rancúnia. És a dir, és tant l'orgull que sents del país, de la qualitat humana de la gent, que és que no et vols distreure amb segons quines cuinetes i segons quines crítiques. Tenim ganes de dir-li a la gent que és tan fantàstica la gent d'aquest país, que no ens volem dedicar a altres coses. I en aquest terreny ens sentim absolutament, còmodes.
I el 23 de març va tornar a entrar a la presó. Un any després continua pensant el mateix del que va dir en aquest estudi?
M'ho heu imposat. No li guardo rancúnia a ningú. Al meu cor només hi cap gratitud i compromís. Dedicaré la meva vida a això i no tinc espai per res més. I podré mirar tothom als ulls. No sé si tothom em podrà mirar als ulls, però...
Per cert, que ens deixàvem per acabar una cosa, perquè no podíem deixar de parlar... Què és, i aquest és un tema prioritari en la vida de Jordi Turull. Jordi Turull és perico. Com veu l'espanyol?
Aquest espanyol il·lusiona molt, i dissabte que ve us donarem un disgust. Ara, això sí, enguany, l'espanyol i jo tenim una cosa en comú. No convé parlar d'Europa abans d'hora. Aquí, a la presó, el futbol es viu amb molta passió. Hi ha molta gent del Barça, molta del Madrid, però no he conegut cap perico. El que realment impressiona, però, és viure un Mundial. Hi ha tantes nacionalitats diferents aquí dins que tots els gols se celebren molt.
Per cert, que va afegir, deixa'm-ho dir, que no hi ha ni un perico perquè no hi ha gent dolenta a la presó. Deia, no era això, com era això?
Sí, deia, tinc la teoria que l'Espanyol és un gran club perquè només té bona gent, la prova és que no hi ha cap perico a la presó, només ell.
I aquí es va acabar aquesta conversa que vam mantenir amb Jordi Turull, recordem que va ser candidat a la presidència de la Generalitat per Junts per Catalunya.